millors. I això ens ha fet grans. Perquè no som només un banc, som CaixaBank.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. Ni ànims de revenja ni temors davant la baixa de Leo Messi. El Futbol Club Barcelona disputa avui el primer partit a domicili de la Champions d'enguany crescut i amb el convenciment que l'equip se sabrà sobreposar a la importantíssima baixa del crac argentí. Fins ara ha estat així. Dels 34 partits oficials que s'ha perdut el crac blaugrana, només se n'han perdut 3, 27 triomfs i 4 empats són el balanç de l'equip sense el 10 damunt del terreny de joc. Confiança màxima, per tant, en un equip que, tot i que no ho digui obertament, segur que té ganes de fer-ho bé i sumar els 3 punts amb autoritat en un terreny de joc on l'any passat van sumar la primera derrota europea de la temporada.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Castillo, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Continuem, Continuem amb aquesta ratxa continuada de partits, futbol, de Lliga, futbol, de Champions, futbol. I no pararem fins dilluns de la setmana que ve, que ja no hi ha futbol dilluns de la setmana que ve, però fins llavors tindrem competició europea, Lliga Europa i competició de Lliga a partir de divendres.
Alguns partits suspendents.
Doncs començant per aquest vespre,
I tant, i tant.
Lliga de Campions. Vinga, anem a conèixer els continguts més destacats d'avui. Celtic Park es vesteix de gala per rebre el Barça.
El conjunt escocès vol aprofitar l'absència de Leo Messi per tornar a sorprendre a casa amb el suport de la seva afició. Tata Martino assegura que la baixa de l'argentí no justificaria una derrota i apostarà per Cesc a la punta de l'atac.
Avui juguen més partits de la Lliga de Campions.
Destaquem el mateix grup, duel entre Ajax i Milan en territori holandès. Al grup F destaquem el duel d'invictes entre Arsenal i Nàpols i al grup G partidàs entre Porto i Atlètic de Madrid.
La selecció catalana de futbol té cita el 30 de desembre.
Tornarà a disputar el tradicional amistós nadalenc contra una selecció encara per confirmar. La incertesa més gran, però, és conèixer el nom del tècnic català que encara no està lligat per la federació després de l'adeu de l'etapa Cruyff.
Aquesta tarda comença l'Eurolliga 2013-2014 de bàsquet.
Encara que sembli sorprenent perquè hi ha disputa dels primers partits corresponent a l'eliminatòria prèvia i que compten amb equips del nivell del Khimki rus o del Yetubos Ritas, que és l'anfitrió d'aquesta competició. En total, són 8 equips que busquen la darrera plaça per competir entre els millors a partir del 16 d'octubre.
Barcelona ha acollit aquest migdia la presentació de l'Eurohockey League.
La capital catalana serà la seu de la primera fase de la competició continental d'hoquei herba, que es disputarà entre l'11 i el 13 d'octubre. El Reial Club de Polo vol aprofitar la condició anfitrió per continuar endavant en aquesta competició.
I avui al Zona Mixta coneixerem de ben a prop l'handbol Bordils.
De la veu del seu entrenador, Pau Campos, en la secció Cop Franc que fem cada dimarts amb Ivan Raigal. També passarà pels estudis Raül Morón amb la secció Olímpia, un espai en què parlarem uns minuts de waterpolo femení amb Miki Oca.
Vinga, comencem.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ciutat Esportiva Joan Gamper.
2:08, és moment de parlar de l'actualitat del Futbol Club Barcelona, l'equip de Gerardo "El Tata" Martino, que a aquesta hora deu estar a punt de dinar, concentrats a Glasgow abans del partit d'aquest vespre, el primer a domicili d'aquesta Lliga de Campions, Celtic-Barça, a Celtic Park a partir de 9:45. És un clàssic ja de les últimes temporades, Roger, però no ens en cansaríem mai, i si per nosaltres fos, avui estaríem allà, perquè l'ambient que es viu en aquell estadi és d'aquells mítics del futbol europeu, la parafernàlia prèvia del You'll Never Walk Alone, misticisme...
Sí, Celtic Park ens encanta. Avui hem promès mosaic d'aquests dels grans, per tant, per rebre el Barça, un Barça sense Leo Messi, per tant, amb un punt sempre de temor quan no hi és l'Argentí, tot i aquestes dades que comentaves abans, que són força bones per al conjunt català. Un duel que s'ha repetit des de la temporada 2003-2004, és a dir, pràcticament ni en 10 anys, 5 vegades ja. És la cinquena visita del Barça a Celtic Park, per tant, doncs un duel ja força conegut i que la temporada passada va tenir sorpresa perquè es va imposar al conjunt escocès. És una novetat, podríem dir, amb aquests duels històrics entre Celtic i Barça dels darrers anys, i aquest any el que vol fer el Tata Martino i el seu Barça doncs és tornar a posar les coses al seu lloc, dir que aquest Barça és favorit per guanyar la Champions i que per tant ens volem endur els primers 3 punts a domicili d'aquesta temporada de Lliga de Campions.
Les xifres sense Leo Messi al terreny de joc, com veiem, són molt bones. El Barça, dels 34 partits que s'ha perdut Messi, només n'ha perdut 3, i tant el tècnic com els jugadors són conscients que es poden sobreposar a l'absència, que sí que hauran de donar més tots d'ells mateixos per ajudar l'equip, però cap temor.
Cap temor, perquè a més aquesta temporada doncs es compta amb una incorporació de primeríssim nivell com és Neymar, que en principi apunta a clar titular aquesta nit, que es compta amb Cesc Fàbregas, que va ser incorporat doncs ja fa un parell de temporades, amb Alexis, jugadors de primeríssim nivell que si no hi hagués Leo Messi, qualsevol equip del món també desitjaria tenir la seva davantera titular. Per tant, un Barça que possiblement a nivell de davantera és el Barça més fort dels darrers anys, i això segurament és el que el Tata Martino és un dels arguments en què s'aferra per pensar que avui no hauria de tenir problemes, i que per tant una absència de Leo Messi com la que tindrà avui Valladolid i els propers partits doncs no justifica en cap cas una derrota.
Lo que pasa es que la temporada es demasiado larga, ¿no? Y nosotros tenemos ahora esta primera o segunda situación que se nos presenta de la ausencia de Leo. Y en la primera hemos utilizado a Cesc. Yo no descarto que si se llegara a presentar una situación similar, Neymar lo haga de centro delantero, que también lo haga Alexis. Ya dije el otro día que jugando de local lo hizo Sergi Roberto algunos minutos. Nosotros tenemos varias opciones, trataremos de tomar la mejor para cada partido, pero que lo haya hecho Cesc o que lo vuelva a hacer Cesc en el partido de mañana no significa que descartemos en absoluto las otras opciones que tenemos dentro del equipo.
Tot apunta, per tant, doncs, que Cesc Fàbregas serà titular aquesta nit a Celtic Park. Ho diu Tata Martino entre línies, o força clar, podríem dir, en aquesta roda de premsa que va fer ahir al vespre ja a l'estadi de Glasgow. Un Cesc Fàbregas, doncs, que s'hi apunta titular és perquè agafa bé aquest rol de jugador de nou fals, doncs, que ha agafat en les darreres temporades també en Guardiola amb Tito Vilanova, i que sembla, doncs, que avui i els propers partits ens podria tenir certa continuïtat, tot i que hi ha altres jugadors, doncs, que també podrien assumir aquest rol. El mateix Cesc Fàbregas va passar ahir per roda de premsa i també va comentar aquesta absència de Leo Messi.
El resto a lo mejor atacar un poco más en el sentido de ser más agresivos de cara a gol, sobre todo cuando el jugador, que ahora viene la primera pregunta que has hecho, que es el jugador más desequilibrante, y cuando él no está, que es el que más chuta, que es el que más remata, que es el que más asiste y todo en general, pues aquí sí que es donde tenemos que todos dar un paso adelante, y en ese sentido, en la faceta sobre todo ofensiva donde Leo nos da tanto, pues dar un poco más y en ese sentido colaborar todos.
El vestidor culer, que més enllà de voler resoldre aquesta absència de Leo Messi, doncs té aquest punt de memòria petita històrica, podríem dir, amb aquesta derrota encaixada a Celtic Park, i suposo que li té ganes, no, el Celtic? Això és el que segurament entre els jugadors s'està comentant aquests dies, de dir, escolta'm, ens van superar, ens van deixar guanyar d'alguna manera o altra, però aquesta temporada això no pot ser, tenim Ajax, tenim Milan, tenim Celtic, 3 equipassos i els 3 els volem guanyar a domicili. Això segurament és la consigna del vestidor. I el Tata Martino, que ve nou, que aterra aquest vestidor nou i que molts jugadors doncs ja tenen fet la seva amistat i segurament aquesta revenja al cap, diu que no, eh? Diu que precisament el que cal fer doncs és sortir partit a partit, intentar guanyar-los tot, que és el que fa un equip campió.
Yo particularmente en el fútbol no creo que existan las revanchas, ¿no? Las situaciones hay que resolverlas en el momento en que se presentan. En todo caso, cuando vuelven a suceder serán similares rivales, pero situaciones totalmente distintas. Lo que creo que todo jugador del Barcelona y el equipo en sí lo que está obligado es a hacer permanentemente muy buenas actuaciones.
un Tata Martino que ha convocat de cara a aquest partit a dos jugadors del filial, com són Sergi Gómez i Patrick, aquest últim debut en una convocatòria del primer equip. Veurem si avui estan asseguts al costat del tècnic argentí a la banqueta o si bé cauen de la llista definitiva de convocats de cara al partit d'aquest vespre. Baixa, recordem, Messi, Mascherano, Alba, Puyol, Cuenca i Afelai, aquests jugadors estan lesionats. Pel que fa al grup del Barça, com els dèiem també a la mateixa hora, es juga l'Ajax-Milan i canviem de grup perquè el G, l'Atlètic de Madrid, visita el Porto, partit que comença a 9:15 del vespre. Aquests dos equips són els que ara mateix tenen 3 punts en aquest grup G i avui determinaran a Odragao qui encapçala aquest grup G. També en aquest grup, a les 6 de la tarda, el Zenit de Sant Petersburg rep la visita de l'Àustria de Viena. El grup E, Basilea-Schalke, els líders de grup també cara a cara a Suïssa, 9:15. I a la mateixa hora, Romania, Steaua de Bucarest, Chelsea. Mourinho busca la primera victòria en aquesta Lliga de Campions. El grup F, també duel entre dos equips que tenen 3 punts ara mateix després d'una jornada, l'Arsenal-Nàpols, partidàs. I a Alemanya, el subcampió de la Lliga de Campions passada, el Borussia de Dortmund, rep la visita de l'Olímpic de Marsella.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Un quart de 3 de la tarda, la ciutat esportiva Dani Jarque. Avui no hi ha hagut activitat, no hi ha entrenament, dia de descans per als homes de Javier Aguirre. La notícia és que ahir a la tarda vam conèixer que Héctor Moreno té un petit trencament muscular al bíceps femoral de la cama dreta i es dubta de cara al pròxim partit de Lliga que els blanquiblaus disputaran aquest dissabte al Martínez Valero d'Elx, on tenim vells coneguts de l'afició blanquiblava, com són Ferran Corominas, Javi Márquez o un jugador que va passar també per al filial blanquiblau com és Eduard Bácar, que ara mateix és el màxim golejador de l'equip que dirigeix Fran Escrivá. Sí que hi ha un acte promocional a l'estadi de Cornellà al Prat que s'està celebrant ara mateix. De fet, als vestidors de l'estadi s'està presentant unes noves botes de la marca Puma, que és el patrocinador esportiu principal dels blanquiblaus. En aquest acte estan presents Cristian Estuani, Diego Coloto, Manu Lanzarote i Víctor Sánchez. Si hi ha alguna novetat d'aquest acte, demà segur que els companys de Pericos Online ens ho fan saber aquí al Zona Mixta cada dia de 2 a 3 de la tarda. Recordeu que Pericos Online cada tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel de 8:15 a 9:15.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LBA Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Botemanía te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante. Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Bàsquet al dia.
Dues 2 i gairebé 18 minuts, l'Òscar Merino, que aquesta setmana comença a fer una cara de felicitat, d'alegria, no sé, el veig més content pels passadissos de Ràdio Estel i no sé per què serà. Òscar, no sé, tu saps
què tal,
per què
Dani?
És?
No m'he casat, no sóc pare, sí tinc feina, però he d'estar molt content per tenir feina, efectivament.
Però no és això, és que aquest cap de setmana comença la festa.
Ah, val, perfecte, val, no sabia per on anaves. Exacte, exacte. De fet, la festa ha començat avui, a 12:45 del migdia. S'ha fet la presentació a Madrid de la nova temporada CB 2013-2014, amb 18 estrelles de representant els 18 equips d'aquesta CB, d'aquesta lliga andesa, etcètera, etcètera. Però vaja, com tu bé dius, l'hora de la veritat començarà o arribarà aquest divendres amb la Supercopa Andesa, el primer títol oficial d'aquesta temporada, semifinals, recordem-ho, el Madrid contra el Bilbao Basket, i a 10:15 del vespre el partit entre el Laboral Cotxe i el Futbol Club Barcelona.
I tu al llarg d'aquesta setmana, doncs, per demostrar a tothom que estàs feliç i que torna la competició oficial a la Lliga CB amb aquesta Supercopa, estàs fent uns especials, no? Estàs fent uns especials amb diferents equips, el bàsquet al dia, de 2:15 a partir de 8:45, una horeta de bàsquet cada dia aquí a Ràdio Estel. Estàs fent un especial dels diferents equips, no? Vas començar ahir amb el Barça i parlant amb el Joan Xixi Creus, el responsable tècnic del club, i també avui ens espera una entrevista important, no?, amb un jugador mallorquí que juga al Real Madrid.
Exacte, amb aquestes pistes només pot ser un, Rudi Fernández.
Sí, perquè l'altre és un menorquí, no?
Exacte, l'altre és menorquí, el Sergi Llull. Doncs avui Rudi Fernández, al bàsquet al dia, doncs també amb qui parlarem del que està donant de ser aquesta pretemporada blanca, com veu la Supercopa Andesa, el primer títol oficial, com dic, i també les aspiracions, no?, els reptes d'aquest Madrid, que la temporada passada es va emportar la Supercopa, es va emportar la Lliga, la va haver de suar molt en un cinquè partit contra el Barça, sí, i li va quedar la cirereta, no?, a l'Eurolliga, jugant la final contra l'Olympiacos, però se li va escapar amb una segona part fluixeta, amb un gran Spanulis, que ell solet va decidir emportar-se a la seva segona Eurolliga consecutiva, i doncs aquesta és la cirereta que li queda pendent, potser. Avui li preguntarem a Rudi Fernández si és el gran objectiu d'aquest Madrid 2013-2014 aconseguir el títol europeu, tornar a aconseguir aquesta Eurolliga que fa tants i tants anys que se li resisteix, no?, a l'equip blanc.
I el que s'ha reforçat un munt aquesta temporada per intentar, doncs, tornar a exercir la seva hegemonia a la CB és el Barça, no? El Barça amb Joan Creus al capdavant, que aquest estiu, doncs, ha fet força incorporacions, no?, respecte a altres anys.
Sí, sí, cinc noves cares que, òbviament, necessitarà més rodatge, tot i la bona o molt bona pretemporada de l'equip de Xavi Pascual. 6 partits, 6 victòries, la darrera contra un equip de la CB, un equip gigantesa com és el Fuenlabrada, per 34 punts de diferència, ho dic de memòria, crec que no m'equivoco. I sí, és cert, no? Ho deia ahir Joan Creus, per exemple, a l'entrevista al Bàsquet al Dia, doncs, que el Barça sí necessitarà més rodatge, més acoplament, que no pas al Madrid. Òbviament són els grans rivals a la Lliga Andesa, Barça-Madrid, Madrid-Barça, i el conjunt blanc doncs té només 3 cares noves, i d'aquestes 3 destaca 2, i 2 homes interiors, que és on més va cogejar el Madrid la temporada passada. El Mehri, l'ex del Bluesens Mumbus, i Borussis, són els 2 homes interiors, fitxatges importants, sens dubte, del Madrid per aquesta temporada, doncs per tenir més potencial dins la zona, i la resta, doncs, renovacions i continuïtat de la temporada passada, amb una línia exterior realment espectacular: J.C. Carroll, el Chacho, Sergio Rodríguez, Rudi Fernández, etc, etc. Un tros de plantilla la que té el Madrid, i també un tros de plantilla la que ha fet el Barça, de Xavi Pascual.
Què et va comentar ahir, Joan Xixi Creus?
Doncs, si et sembla, podem escoltar alguns extractes sonors del que ens va dir ahir el secretari tècnic del Barça, començant, doncs, per aquesta pretemporada, 6 partits, 6 victòries, i també fa referència a la Supercopa. Com veu aquest primer títol oficial de la temporada? L'escoltem.
Bé, perquè els jugadors que hem estat des de ja finals d'agost i tot el mes de setembre, doncs, han entrenat bé. Penso que ens hem conjuntat bé, i tant a nivell d'intensitat de treball com dels partits amistosos i tal com hem jugat, la veritat és que estem molt contents. Ara bé, llavors s'han hagut d'anar incorporant aquests jugadors nous que venien i altres que encara tenim d'incorporar per motius de lesió, com el Navarro, l'Orbe o el mateix Papa Nicolau. Tot és una mica una sensació encara no definida, no? Una mica estranya, perquè van arribant jugadors, es van incorporant, s'han d'adaptar, però que estem molt contents de com ha anat tot, de la majoria dels partits, la majoria, no? De tots els partits que hem fet, des del primer que van fer allà a Sant Joan de Vilatorta fins a aquest darrer que van fer ahir a Tàrrega, doncs la veritat és que ha anat molt bé.
Doncs cert, aquesta bona imatge ha anat molt bé, com deia el propi Joan Creus. Per cert, un Barça que està a Arenys de Mar fent una mini estada fins demà dimecres, ahir, avui i demà, abans de partir dijous cap a Vitòria, per jugar divendres a 2:15 del vespre aquesta semifinal de la Supercopa Endesa. I dels nous jugadors, doncs, Nacbar i Tomic, els darrers en incorporar-se a la dinàmica d'equip, de grup del Barça. Però vaja, sense ells el Barça funciona molt bé, amb ells òbviament encara anirà molt, molt millor, sens dubte, la plantilla de l'equip de Xavi Pasqual, però sí que necessitaran el seu temps, doncs, per no tant Tomic, que ja ve de la temporada passada, potser una mica més Nacbar, però vaja, en tot cas, aquesta setmana, aquesta mini estada a Arenys de Mar, també la utilitzarà Xavi Pasqual per acabar d'acoplar totes les seves peces. Seguim escoltant a Joan Creus, secretari tècnic del Barça, parlava ahir al Bàsquet al Dia, i concretava molt més tot el que és aquesta nova plantilla del Barça 2013-2014.
Nosaltres la temporada passada ens acabaven contracte quants jugadors, fins a 5, i llavors el que hem anat fent és substituir aquests jugadors per uns altres. No et diria que anem a buscar coses molt determinades, sinó anem a jugadors que ens puguin ajudar, que ens puguin servir, que siguin jugadors de qualitat, alguns que tinguin experiència, altres que siguin joves. En definitiva, intentar compensar la plantilla per el màxim que sigui possible i des de tots els punts de vista. Que els jugadors nous ens ajudin dins de les característiques que tenen.
Doncs el que dèiem, 5 cares noves, 5 nous jugadors que hauran de portar moltes coses a aquest equip, una plantilla com ja té o ja es costuma amb Xavi Pasqual, amb 14 jugadors, és a dir, li tocarà, com al futbol, fer convocatòria. I veurem què aporten, sobretot els nous jugadors en aquesta nova temporada, i dels que ja venen d'anys anteriors o de la temporada passada, destacar un home que ha de ser importantíssim, molt jove, Àlex Abrines, un altre mallorquí, en aquest cas a les files del Barça, que està fent un tros de pretemporada, s'està destacant com el millor dels millors. És el que més està portant en atac, una mitja que supera els 16 punts per partit, i esperem que ha de despertar ja aquest any.
Li donarà minuts, tu creus, al Xavi Pasqual quan sigui l'hora de la veritat?
Li toca ja tenir minuts.
L'any passat també va anar de menys a més, segurament.
Sí. I jo crec que li toca ja tenir minuts, i almenys li està demostrant a Xavi Pasqual que pot confiar en ell.
Perquè Navarro encara en té per unes quantes setmanes, no?
Encara està millorant de l'operació, de la lesió. Sí. De fet, ahir Joan Creus reconeixia que Navarro ha de seguir sent i seguirà sent l'autèntic referent d'aquest Barça, però poc a poc, sense pressa, que la temporada és molt llarga. I Navarro, l'Orbeck també és un altre jugador que ha passat pel quiròfan, dels seus problemes que la temporada passada li van portar de corcoll, i han de ser dos pilars fonamentals. Ho han de seguir sent per l'equip de Xavi Pasqual. I si et sembla, podem escoltar un darrer tall de Joan Creus. Li preguntàvem pels objectius, pels reptes d'aquest Barça 2013-2014.
Tenim l'obligació d'estar a dalt, intentar lluitar per tots. Hi ha moltíssims factors que depenen, no? Inclús la sort també, especialment en competicions com la Copa o l'Eurolliga, són, tu jugues tot a un partit determinat, i en un partit allà et jugues tota la temporada. Si has tingut la sort d'arribar a la Final Four, la Copa és una mica diferent, però també tu jugues tot el partit a partit, i a la Final Four igual, no? La Lliga és més de regularitat. Per tant, hi ha moltíssims factors que influencien, però l'intenció és intentar estar totes les competicions fins al més lluny possible, i llavors si intentar guanyar-les, clar, si es guanyen, doncs perfecte, si no, la nostra obligació és estar allà.
Joan Xixi Creus, ahir al programa del Òscar Merino, el Bàsquet al Dia, avui a 9:15, Rudi Fernández. Jo no m'ho penso perdre,
Jo tampoc m'ho perdré.
Gràcies, Òscar.
Que vagi bé.
Adéu.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Ocean blue, what have I done to you?
cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
Dues i 28 minuts, ara mateix, exactes. Volem parlar amb el pentacampió, això sona molt fort, a veure com li sona a ell, pentacampió del món de hoquei patins, el tècnic Carlos Ferice. Què tal, Carles? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estàs, Dani?
Tornant a la realitat de mica en mica, o ja vas tornar el mateix dissabte després de la final increïble davant d'Argentina, Carles?
No, estem tornant, no?, a poc a poc. La veritat és que ahir vam viatjar, vam tindre un viatge maratonià, 29 hores de viatge, i ara tornarà a la realitat nostra cada dia, no?, la nostra feina, a part del hockey i d'arribar a casa i d'estar amb els nostres, no? Estic molt contents.
Aquest títol sap millor que el primer, que el segon, que el tercer. No sé, des d'aquí, des de la petita pantalla i des del sofà, ha semblat que aquest s'ha hagut de suar i molt, no?
Bueno, és un títol diferent, és el que fa 5, és el que compta com una fita, no? Com un somni, perquè en el món del hockey ningú ho havia aconseguit mai, no? I, per tant, doncs, bueno, és diferent. Ha sigut un campionat dur, difícil. I tires la vista enrere i dius, home, han passat molts partits, han passat molts anys, són 10 anys sense perdre.
Sí, sí.
És una cosa realment molt difícil. Mm. Encara que la gent pensi que per nosaltres guanyar és fàcil, no ho és. Ens costa molt guanyar els partits. I al final, doncs, dius, carai, he fet alguna cosa important, no? I aquesta, doncs, era una mica la motivació, el somni que tenien els jugadors.
Això és una mica el que tu els has transmès a ell durant la preparació, durant el campionat. Hem anat parlant amb els jugadors i ens deien que tu els insisties molt en aquest fet, no?, de dir, senyors, és que sí, és un títol mundial més, però és que és el cinquè i això no ho ha aconseguit ningú. Vosaltres sabíeu i éreu conscients que podíeu passar a formar part de la història de l'esport amb lletres majúscules.
Clar, aquest era el repte, no? Era el que jo he intentat transmetre durant tota la preparació, no? Perquè un equip que guanya i que porta molts campionats, el que necessita són estímuls, no? Estímuls uh-huh. diferents, algú que motivi, que et faci moure, no? I independentment que ells són grans jugadors i que realment, doncs, bueno, venen i ho fan amb molt de gust i venen a entrenar i sacrifiquen el seu estiu per poder competir amb la selecció, a part d'això, doncs, no sé, necessites una mica més, no? I aquest mica més era el repte històric, no? Allò que no ha aconseguit ningú, no? Pujar a l'Everest per primera vegada, no? O coses que realment motivin. I ho he intentat i crec que ho he aconseguit perquè realment l'equip estava molt motivat i estava molt concentrat en aquest objectiu, no?
Quan us empata Argentina en la final, què penses? Estàs convençut que marcareu un altre gol? Perquè la remuntada dels argentins també s'ha de fer.
Bueno,
què penses en aquell moment, Carles?
Bueno, jo el que penso és parar el tsunami, no? Parar-lo com sigui. Encara un temps mort. Que havíem parlat amb el Quim Pagús de guardar-lo, per si acas. Bueno, va ser el moment d'utilitzar-lo. Vam tranquil·litzar la gent. Vam dir, bueno, comença un partit nou, estem 0-0. Tranquils, queden 2 minuts, queda una pròrroga, hi ha molt que jugar, 2 consells tàctics, la gent concentrada, uh-huh. i a partir d'aquí, pues, no, San Pedro Gil ens apareix. No hi ha un altre d'allò. Ell té el caràcter que té i assumeix la responsabilitat i ens torna a posar guanyadors, no? Els partits són així, no? Els partits que són a cara o creu tenen detalls, no? Tenen coses que passen que són definitives després. I bueno, en aquell moment el caràcter, la personalitat del Pedro és la que ens treu d'aquell petit pou on estàvem.
Encara li parles al Pedro perquè ell té un mundial més que tu, eh?
No, jo tinc un de noies. El Guillem tinc sis.
Punyetero, punyetero. Sí.
En tinc de noies. Esteu que també compta. Estem empatats. Eh?
Sí, però, senyor. Bueno,
evidentment, moltíssim més nens que jo, perquè és un tio excepcional. Realment ho sent com ningú. Sent el hockey sobre patins. I és un autèntic ídol per nosaltres.
I ara que algú farà per fi reconeixement de la vostra trajectòria espectacular, jo ja estic veient per les xarxes socials que s'està demanant que us atorguin el Príncep d'Astúries. Jo crec que seria del tot merescut.
Jo crec que, sí, jo crec que és una feina de tots, nostra de reclamar-ho i vostra també de reclamar-ho, i aviam si entre tots es pot fer una mica de força, no? Crec que tenen l'oportunitat de reconèixer un esport modest, però esport que realment la gent fa. Tu penses que els jugadors nostres venen, es passen un mes i mig, no cobren diners, tenen el premi que dona el Consejo per un campionat del món i punto, no tenen primes, no tenen de res, saps? Vull dir que sí, sí. També arriba un moment que al principi de l'Astúries no només hem de premiar esports mediàtics i esports potents i esports que mouen molts diners, sinó que potser que tenen l'oportunitat aquesta, no?, de premiar un esport modest que no té diners, però que realment la fita és encomiable.
No, esperem que així sigui. Carles, tu seguiràs? Tens corda per estona encara?
Jo, amb el president ja fa temps que ens vam plantejar el tema d'anar any a any,
sí.
Perquè... I, bueno, quan acabem la temporada decidirem què fem l'any que ve.
Doncs gràcies per haver estat amb nosaltres, Carles, des d'aquí. Evidentment que farem força per veure si arriba aquest reconeixement. A veure si arriba aquest reconeixement.
Us ho agrairem. No només la selecció, sinó el hockey sobre patins.
Moltes gràcies, Carles Feritxe, pentacampió, bueno, no, exacampió del món, que ho ha deixat ben clar. Que vagi molt bé, gràcies per estar amb nosaltres, una mixta. Adéu, bona tarda.
Gràcies.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego. Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Olímpia, amb Raül Morón.
Dues i 36 minuts, és moment d'obrir ara el bloc de seccions. Primer, Olímpia, amb el Raül Morón. Què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, què tal? Bona tarda.
I després anirem amb l'Ivan Raigal i el Cop Franc. Avui, en aquest espai d'Olímpia, recordarem els Jocs Olímpics de Londres i també el passat mundial de waterpolo, perquè volem parlar de les noies de Mikioka, que estan de moda. Per fi es fa justícia també amb un esport minoritari com és el waterpolo, a més femení, i que aquesta setmana passada han conegut ja rivals de cara al pròxim objectiu, el més imminent, que és la Lliga Mundial de waterpolo, no?
El nou repte del conjunt de Mikioka, que començarà a partir de novembre, serà la propera convocatòria, la primera després del Mundial, de l'or mundial que van aconseguir aquí a Barcelona aquest passat estiu, I és un equip que va esclatar, com tu bé recordes, a Londres, quan després d'un preolímpic que van guanyar a Trieste, aquesta confiança que el conjunt de Mikioka va acaparar per aquella cita olímpica va permetre que aconseguissin la plata davant els Estats Units d'Amèrica allà a Londres, una fita històrica per la primera vegada que competien en uns Jocs Olímpics aquestes nenes. I després, aquest de retruc, aquesta confiança que han anat acumulant aquests últims dos anys, els han donat l'or mundial aquí a Barcelona aquest passat estiu.
Ara ja surten, com a grans favorites de cara a tots els títols. Saludem el seu seleccionador, el Mikioka, que em sembla que ja ens escolta. Mikioka, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Ahora ya no sois la Cenicienta, ¿eh? Ahora supongo que la Liga Mundial, el equipo a batir sois vosotros ya, ¿eh? Ya esa etiqueta ya la lleváis puesta, ¿eh?
Sí, ahora ya sí que, bueno, no sé si, bueno, hay el nivel sigue siendo muy igualado, con lo cual, hombre, está clarísimo que ahora España pues cuenta como uno de los favoritos, pero no nos podemos olvidar de Estados Unidos, de Australia, de Hungría, Rusia, la verdad que el nivel está muy, muy igualado.
Esto empieza el 19 de noviembre, que aquí Raúl tiene los partidos. Explícanos, Raúl, qué le espera a la selección de Mikioka.
Sí, debutará en la Liga Mundial Femenina el 19 de noviembre en casa contra Rusia. Luego ya saltaremos al año 2014, en la que volverá a jugar la selección de Mikioka en casa contra Gran Bretaña. Y luego ya está febrero, que se disputarán los partidos de vuelta, primero en Rusia y luego en Inglaterra el 22 de abril, para cerrar esta fase de grupos.
De estos partidos, primero Rusia y luego pensaremos en el resto, o Mikioka ya está trabajando en el scouting de todos los equipos?
Pues hay que ponerse ya en trabajar más hacia adelante. Hombre, está clarísimo que esta Liga Mundial, sobre todo en la fase de invierno, porque es en esta fase que vamos a jugar en invierno antes de la superfinal, que será en junio, pues nos tiene que servir un poquito para seguir creciendo, para seguir conjuntando el equipo y sobre todo pues eso, pues porque ahora viene un periodo de muchos meses en el que los jugadores están con sus clubes y de esa manera, como tenemos cuatro partidos de Liga Mundial, pues que podamos tener un cierto contacto para seguir desarrollando sistemas y bueno, y seguir haciendo equipo, vaya.
Uh-huh. Porque Miki, todavía no has hecho ninguna convocatoria desde el pasado Mundial en Barcelona. ¿Ya tienes pensado si vas a hacer algún cambio, si vas a darle continuidad a las chicas que ganaron el oro aquí contra Australia?
Bueno, no hemos hecho ninguna convocatoria, pero bueno, yo creo que el equipo este tiene todavía recorrido. Uh-huh. Y cuando hablo de este equipo, hablo de las 13 chicas que estuvieron en el Campeonato del Mundo y de las otras 6 o 7 que vienen entrenando con nosotros, ¿no? Que son ya más jovencitas. Por tanto, ahí el grupo, este grupo tiene todavía tiempo para seguir creciendo.
Uh-huh. Es un equipo, Miki, que antiguamente hasta Londres 2012 había tenido la plata europea en Málaga, en el Campeonato de Europa. ¿Dónde sitúas el punto de inflexión de un equipo que ha ido creciendo en confianza, que ha ido creciendo como equipo, ¿no?, para llegar a conseguir estos dos éxitos tan seguidos estos dos últimos años?
Bueno, yo te puedo hablar un poquito de la parte que conozco más yo, que es cuando empezamos en 2010, ¿no? La parte anterior, pues bueno, sí, la conozco un poquito pero desde fuera. Uh-huh. Visto un poco desde dentro, empezamos en 2010 con este equipo, con este bloque, y lo cierto es que eran, bueno, pues la mayor parte de ellas tenían 17, 18 años, era un equipo muy jovencito, con chicas que tienen calidad, que sabían jugar muy bien, pero que aún se tenían que adaptar a lo que es pues el tono, la tensión, la fuerza, el ritmo de lo que es un primer equipo, de la competición del primer equipo. Uh-huh. Pues eso les ha llevado el tiempo que les ha llevado, un año y medio, dos años, y en ese momento pues ya han puesto su calidad, digamos, al nivel físico y de ritmo y de tono y de mental que exige la alta competición y lo han hecho perfectamente.
Uh-huh. Ahora el trabajo, Miki, supongo que debe ser un poco cómo gestionar este favoritismo. Es una de las cosas que tú ahora tienes que trabajar con las chicas y que continúen más o menos con el carácter que han mostrado hasta ahora, ¿no? Siempre tocando de pies en el suelo y creer que en un partido partir como favorito a veces es malo, ¿no?
Pues mira, tú lo has definido muy bien, lo has hecho muy bien. Yo creo que tenemos que seguir trabajando de la misma manera que hemos trabajado hasta ahora. Pensar en el día a día, pensar en partido a partido, porque eso es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado y yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir. Trabajar con humildad, encarar los partidos uno a uno y seguir trabajando de la misma manera que hemos trabajado hasta ahora.
¿Pueden seguir aumentando el nivel? ¿Tú crees que jugadoras como Jennifer, como Laura, que han tocado el cielo, están todavía por crecer más?
Yo en eso creo que siempre se puede mejorar. Y además, mira, me acojo a una frase que vi de Rafa Nadal hace tiempo en un periódico, que decía que el que piense que no se puede mejorar no entiende nada de la vida. Y eso lo dice Rafa Nadal, ¿no? Que parece que hace mucho que llegó al top y, sin embargo, el tío pues cada vez se supera. Yo creo que tenemos que mirarnos un poquito en ese espejo e intentar, pues hay muchas cosas que podemos mejorar todos individualmente, como equipo, siempre se puede mejorar y tenemos que tener esa mentalidad, trabajar con la mentalidad de seguir creciendo y seguir mejorando. En el momento en que empecemos a trabajar pensando que ya hemos llegado al tope, ahí vamos a empezar a caer.
Miki Oca, muchas gracias por haber estado con nosotros, que vaya muy bien en esta Liga Mundial Femenina y nos sacamos el sombrero ante, vaya, el equipazo que tenéis y sobre todo luchar en estos momentos de crisis importante que selecciones como la del waterpolo la está sufriendo y que vosotros, a pesar de todo, seguís ahí dando caña, ¿eh?
Muchísimas gracias. Ahí seguiremos dando caña. Por lo menos vamos a dar todo de nuestra parte, eso seguro.
Eso esperamos, Miki.
Muchas gracias, un placer.
Un placer, gracias a vosotros.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego.
Doncs déu-n'hi-do quin privilegi. Venim d'un campió del món d'hoquei patins, un campió del món ara de waterpolo femení aquí
I
a la secció olímpica.
També. Bueno, i amb el passat que té el Miki Oca amb aquest equip històric de waterpolo també, Atlanta 96 i tot,
Barcelona, i etcètera, etcètera. Un crac a dins de l'aigua i també ho està demostrant fora de l'aigua ara a les banquetes. Doncs Raül Morón, la setmana que ve més ja tinc ganes de saber quin serà el pròxim protagonista.
Més i millor.
Molt bé, que vagi bé. Seguim. Fins ara.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Cop Franc, amb Ivan Raigall.
Dimarts és el dia que dediquem uns 10 minuts a l'actualitat del món de l'handbol. Ivan Raigall, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això va avançant a la Lliga Sobal, arribem ja a la quarta jornada i de moment tot rulla per als equips catalans, eh? 3 de 3 per Barça i 3 de 3 també per Granollers, és per estar satisfets.
La veritat és que, bueno, hem de dir que els equips catalans han començat molt fort, primer i segon classificat, això fa, jo crec que fa anys que no es veia, i 3 de 3 per dos equips, la veritat és que podem treure'ns el barret.
Aquesta, demà ja tenim la quarta jornada en dansa, el Barça que juga a la pista del Guadalajara i el Granollers rep el Sagunto. A priori el Barça hem de comptar evidentment que guanyarà i per una renda important de gols. El Granollers ho tindrà complicat, el Sagunto sempre és un equip que planta cara als vallesans.
Sí, la veritat, a més, el seu màxim, bueno, el màxim golejador de la Lliga, que milita el Puerto Sagunto, també un exjugador del Granollers, la veritat és que ara mateix jo crec que els pot ficar una mica la cosa difícil, però bueno, hem de recordar que juguen a casa, juguen al Palau, i jo crec que la força aquesta que es treu sempre quan es juga a casa els hi serà factible pel Granollers.
Qui és aquest jugador, Ivan?
És Michael Appelgreen. Michael Appelgreen, que va estar militant aquí al Balomano Granollers durant dos temporades i ha tornat a la Lliga Sobal. I, bueno, ho està fent, la veritat és que francament bé. Porta una mitja, quasi bé, bueno, ha sigut durant dues o tres jornades el màxim golejador, amb 10 gols per partit, o sigui que serà una persona important a tenir en compte.
El jugador suec.
Sí, exactament, sí, de nacionalitat sueca.
Pel que fa a la divisió de plata, primera divisió d'honor femenina, què tal el Castelldefels? Millorem o no millorem?
Bueno, anem millorant, a veure... El problema que tenim és que també el Castelldefels només porta una jornada que ha jugat a casa seva, que jo sempre dic el mateix, no? A divisió d'honor femenina jugar a casa compta molt, molt, moltíssim. I com no, només ha jugat una jornada a casa seva de les tres que porta, la veritat és que ho han fet bé i han guanyat, no? Ara que està la pròxima jornada juguen a casa i jo crec que poden guanyar i han de guanyar i, bueno, estan a la meitat quasi bé de la taula classificatòria, o sigui que, de moment, tranquil·litat pel Castelldefels.
Doncs esperem que continuï aquesta tranquil·litat i que enguany sigui més fàcil mantenir la categoria i que no ho hagin de fer com va passar l'any passat als despatxos. I a la divisió de plata hi ha un equip que no fluixa, que és el Barça B, l'actual campió, que porta també 3 de 3, 6 punts, i hi ha un equip gironí que debuta enguany i que ja suma 4 puntets, que no està gens malament.
Sí, bueno, hem de dir que podríem parlar d'un equip històric, no? Podem parlar del Humble Bordils, un equip que sense cap fitxatge, un equip que sempre ha estat lligat molt a lo que seria la pista de Primera Nacional, no? A la categoria de Primera Nacional, va fer un esforç, va anar a jugar unes fases l'any passat, les va guanyar, s'ha classificat per Divisió d'Honor B, està jugant Divisió d'Honor B i ho està fent fenomenal. Vull dir, què hem de dir? 3 jornades, 2 partits a casa guanyats, sense cap fitxatge, hem de recordar això que és superimportant.
Sí, sí.
Mitjana d'edat de... estem parlant de jugadors del 88-89. Tenen 22, 23 anys.
Quina passada.
La majoria d'ells, tots gairebé, excepte potser un jugador que és de l'Osca, tots els altres estem parlant de jugadors de la casa, vull dir, 8 jugadors de Bordils, un de Girona, vull dir, que és que estan 3 de Fornell, vull dir, que estan tots... són gairebé pràcticament de la mateixa ciutat. Jo crec que a sobre, l'any passat van quedar campions de la Copa Catalana. Hòstia, jo crec que no es pot demanar més.
Doncs fem
estan
una cosa.
Estan culminant, vamos.
Fem una cosa, Ivan. Saludem al Pau Campos, que és l'entrenador d'aquest sorprenent Bordils. Què tal, com estem, Pau? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja veus,
Hola, bona tarda.
Tenim un comentarista aquí d'excepció, l'Ivan, que...
De luxe, que
coneix fil per randa el que esteu fent aquí a Bordils, que podríem titllar una mica de petit miracle de l'handbol, no? Sou un poblet petit, però des de fa molts anys amb molta tradició, i heu fet un pas endavant molt important fent el salt a la Divisió d'Honor B. Suposo que el que esteu vivint és tot una mica com un somni, Pau.
Sí, sí, més que petit, gran miracle, perquè el que estem fent realment a vegades és t'has de pessigar per creure-t'ho, no? Sí, 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 és totalment il·lògic que per condicions de poble, per habitants, per pressupostos, per tot el que t'hauria de posar en una categoria doncs, de Lliga Catalana o de Primera Catalana, doncs, que estiguem no a Primera Nacional, com hem estat molts anys, com ha comentat l'Ivan, sinó que aquest any hem fet un passet més i estem a Divisió d'Honor Plata i competim per tot Espanya. La veritat és que, com tu dius, és un somni.
2-2 a casa. Aquí és on radica la clau de l'èxit. Aquí a Girona, la pista vostra, s'han de quedar al màxim de punts possibles?
Sí, sí, hem fet números i guanyar fora a tothom li costa molt. I nosaltres, que som els novatos de la categoria i que, a més, doncs, tenim problemes a vegades amb els desplaçaments, fins i tot aquest partit a casa un jugador no va poder jugar per problemes laborals, estem tinguent doncs, bueno, problemes per combinar les feines nostres pròpies amb el que és la pràctica de l'handbol, doncs quan combinem això amb viatges de cap de setmana sencer, doncs encara es complica més. No? Per tant, ens hem de centrar molt en els punts de casa i amb el suport de la nostra afició, que és fantàstica i que omple el pavelló cada dissabte i que està disfrutant com mai, doncs intentar que això, el que hem fet aquests dos primers partits, intentar assegurar aquests 4 puntets que ja tenim, que no ens els treu ningú, i seguir sumant.
I en aquest inici de Lliga em comentava l'Ivan aquests dies que heu patit un infortuni important, no? Un dels jugadors que havia de ser clau aquesta temporada s'ha lesionat de gravetat.
Sí, 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 a més, pobre, és un exjugador de Granollers, de Barça, de Granollers, és Esteve Ferrer, que ja porta 4 anys amb nosaltres i que realment és un dels que hi posava més il·lusió, era el central que dirigia el joc.
Ostres.
Que ens obria la llauna moltes vegades, aquell central ràpid, explosiu, que a vegades és difícil d'aturar, i el primer partit no va poder jugar per un problema de seu personal, que es casava la seva germana, i el segon partit surt i al cap de 5 minuts doncs, sembla que s'ha trencat i aquesta tarda li fan ressonància magnètica. I veurem que confirmen, però bueno, sembla que no, que pinta creuats.
Pinta creuats, m'acasun.
Sí, sí, pinta creuats. Per tant, hem de saber quin grau d'afectació tenen els dos creuats, sí. Si són tots dos trencats, si l'operació és imminent, perquè aquesta és una altra història. No? De vegades estem al món professional, però no hi estem. No? Fa 11 dies d'aquesta lesió i encara no hem fet la resonància magnètica. Ara ens esperarem un altre cop a pressionar el màxim possible entre les nostres prioritats per avançar l'operació. Però, evidentment, això de que et trenquis un dissabte i dilluns estiguis operat, això no ens passa a nosaltres. No? I tot això és endarrerir la reaparició i esperem que, com a mínim, a final de temporada, doncs, però puguem tornar-hi nosaltres.
I això implica que potser heu de fitxar? Podríeu fitxar, Pau, no, o és impossible?
No, és impossible fitxar. Bueno, impossible fitxar. A veure, nosaltres el que podem oferir és il·lusió,
sí,
ganes i el mateix sou que tenen la resta de jugadors, que és 0 euros.
Sí, sí. Ivan, tu de central què? No. No seria...
de les coses de central no. Jo crec que és, són un altre tipus de jugador,
sí,
el que ha de jugar
sí,
allà.
Un altre tipus de jugador, sí, sí. No, no, la qüestió és seguir amb política que tenim a Bordeus des de fa molt de temps, que sí, sí, és el primer que hem de fer és quan falla algú dalt, mirar cap endarrere, a veure què hi ha el segon equip, uh-huh. I dels 3-4 jugadors que poden optar, doncs n'hi va haver un que ja va debutar dissabte, que és en Marc Palol, i bueno, hem triat amb ell, com una altra jornada podem triar una altra, i bueno, que sàpiga tot el segon equip, que sàpiga que hi ha una plaça lliure a dalt i que es barallin per ella.
Ivan, alguna pregunta per al Pau?
Bueno, sí, jo la veritat és que tindria un munt, perquè, clar, veure com està funcionant aquest equip, la veritat és que és al·lucinant, però bueno, jo la meva primera pregunteta que tindria, Pau, seria... Sí, heu tingut que modificar alguna cosa a l'equip, en el sentit que, clar, estem parlant de que és un equip semiprofessional, tots entrenen i pràcticament mm-hmm. podríem dir que tots treballen i si no estudien, no? Llavors, sí, el fet de que pugeu a que canvieu de categoria, heu tingut que fer algun tipus de modificació a l'hora d'entrenar? Entreneu més o entreneu lo mateix? No, no, no.
El que hem fet, el pacte que teníem amb els nostres jugadors, com ho dius, tots treballen, els que no treballen estan desesperats buscant feina i els que no estudien, doncs el que fem és, teníem el pacte dels 3 dies setmanals de Primera Nacional, hem afegit un quart dia les jornades que juguem a casa. O sigui, estem entrenant molt menys que la resta, això és evident. Vam estar parlant amb jugadors del Torrevella, la Vega, que estaven aquí la setmana que vam perdre, i ens deien que no tenim dia de festa des del dia 2 d'agost, només descansant els diumenges. I nosaltres, doncs, optem per una altra política, que és intentar aprofitar molt més els entrenaments, però no podem entrenar tant, perquè la gent se'ns cremaria i en 2 mesos potser molta gent estaria dient, escolta, que no segueixo el ritme. I el pacte que hem fet ha sigut això, 3 dies a la setmana fixes i un quart dia, que és el dilluns, del cap de setmana que no ens desplacem. I així tirarem. De moment ens està anant bé, si hem de rectificar, estem oberts a rectificar. Quan estàs en un esport amateur com és el nostre, en un equip amateur, l'entrenador, a part de ser un sacrificat número 1, ha de tenir molta mà esquerra i saber que la gent a vegades ve... Tinc gent que treballa 8 hores o 9 hores de paleta o de repartidor o de comercial i que quan arriben encara els dius tu, mira, doncs ara entra al gimnàs i t'estaràs una hora fent pes. I te posen una cara com dient, no, doncs gràcies, no? I clar, és que això la gent que no ha estat en una matèria és complicat entendre-ho, perquè és tot per ganes i il·lusió, perquè a més després arribes a casa i te trobes la dona amb uns morros que diu, no t'havies dit a les 8 del matí, com ha anat l'entreno? Doncs pues perfecte, demà un altre cop.
Sí, sí, aquí...
Sí, pues, mira, jo havia pensat en una altra pregunta i la veritat és que, mira, m'ho has ficat superbé. Com veus l'equip, no?, respecte a l'any passat, com s'ho està prenent? Clar, els jugadors, d'alguna manera... continuen, uh-huh. segon m'està dient, continuen entrenant més o menys similar a el que continuen l'any passat. Però clar, ara sí. se'ls ha afegit viatges, hores, que estaran fora de casa, fora de la família.
Totalment.
I que a sobre, vull dir, ara, tenint el repte, suposo que quan ets d'alguna manera ja entres amb aquesta professionalitat, tens el repte de, com a mínim, aguantar la categoria, perquè això és el que realment volen tots els jugadors, no? I, bueno, ja hem donat aquest pas, però ara no ens quedarem enrere, no? Com a mínim, donar-li a la ciutat, no? I més a l'afició que teniu, donar-li aquest punt d'honor, no? Llavors, com s'ho estan prenent els jugadors? Molta il·lusió o que realment... Què tenen, no? Què és el que... els ajuda, no? Millor dit, no sé, quina motivació tenen?
Sí, doncs la resposta és molt positiva. Pensa que la primera reunió abans d'afrontar el salt de categoria no va ser ni amb la junta directiva, ni amb possibles patrocinadors, ni amb ningú, va ser amb la plantilla. I comentar-los, escolta, això vol dir que hem d'anar a jugar 3 cops a Vigo, que hem d'anar 2 cops a Còrdoba, que hem d'anar a Màlaga, que hem d'anar a Madrid, que hem d'anar a Torrelavega, 3 cops a Euskadi, què? I ens hi tirem a la piscina o no ens hi tirem? Com ho teniu? Com us combineu per la feina? Va haver-hi algun jugador que, evidentment, va dir, escolta, doncs mira, jo durant el primer mes tindré algun problema, jo m'ho puc combinar. Algun altre que va haver de parlar a la primera reunió amb els jefes, escolta, que això ens passa. I a partir d'aquí, doncs tothom va donar l'okay i la plantilla és la mateixa. És la mateixa que va anar a Sòria, és la mateixa plantilla que va guanyar la fase d'ascens per pujar i és la mateixa plantilla que està ara entrenant amb moltíssima il·lusió i moltíssima motivació, amb una càrrega afegida, que és la responsabilitat de saber que hi ha molta gent que ha posat diners a la seva pròpia butxaca, vull dir, que estem portant la càrrega afegida del club, la responsabilitat, perquè com molt bé tu dius, no pot ser un any de vacances de, mira, me'n vaig a jugar per les pistes d'Espanya i l'any que ve Primera Nacional i que guai l'any que vam jugar a Divisió Nord Plata. No, l'objectiu és mantenir-ho i intentar que sigui una cosa doncs, que perduri una miqueta en el temps dintre les nostres possibilitats.
Això és el que tots volem, Pau. Aquí amb l'Ivan, al Cop Franc, aquesta secció que cada dimarts dediquem a Ràdio Estela al món de l'handbol, us seguirem, fil per randa, de la vostra trajectòria en aquesta gran aventura, gran miracle del Bordils a la divisió de plata de l'handbol espanyol. Que us vagi molt bé, molta sort i endavant, eh?
Doncs moltes gràcies i seu benvinguts sempre que vulgueu venir a Pavelló.
Moltes gràcies. Gràcies també, gràcies. Ivan. Ens veiem la setmana que ve. Més amb vol, eh?
Vale, així serà.
Molta força. Adéu. Vale,
gràcies. Adéu. Adéu. Bona tarda.
Dues i 57 minuts. Avui ens està quedant un programa força xulo. Encara ho hagués estat més si haguéssim tingut un protagonista, que el tindrem demà. Ahir us l'anunciàvem i avui no ha pogut ser. Però demà obrim aquest programa, i ho penso dir, eh? Vull dir que el nom i cognom, eh?
Ai, ai.
I el segon cognom.
Ai, ai, ai.
Ferran Coromines Telechea.
Tindrem demà?
El tindrem demà.
Per començar, no?
Per començar el programa. Ho farem amb ell.
M'agrada, m'agrada.
Ens ha dit que hi serà, i jo crec que hi serà.
Confiem en ell.
Sí, dissabte juga per primera vegada partit oficial contra el seu Espanyol de tota la vida, perquè Coro juga a l'Elx, però és perico.
Escolta, ens agrada de l'hoquei també.
Sí.
Hem parlat amb Carlos Felice, però també l'hoquei herba.
Sí.
I aquest migdia a Barcelona ha passat alguna coseta interessant, eh?
Jo crec que sí, no? S'ha presentat aquesta primera fase de l'Euro Hockey League.
I tant.
L'11-13 d'octubre, equips de molt nivell competiran aquí al Pau Negre.
Equips de molt nivell competeixen, entre altres, doncs, dos equips de la Lliga Espanyola, el Club de Campo i el Real Club de Polo, que serà l'anfitrió d'aquesta competició. Ja coneixem, doncs, els enfrontaments d'aquesta primera fase de l'11-13 d'octubre. Dos rivals, com és habitual, grups de tres. El millor de cada grup, doncs, passarà a la segona fase. I no sabem si dir que ha tingut prou sort encara el Real Club de Polo pels rivals que té. Té un rival anglès, el Surbiton, que sembla a priori, doncs, un rival prou assequible per als barcelonins, i un rival que segurament fa patir més.
L'Arminen, que pot ser més complicat.
De Viena.
Però veurem.
Ja ho veurem, ja ho veurem.
Perquè els anglesos també, amb això de l'hoquei herba, cada dia són més forts.
Són més forts, però no pinta malament, eh? Podrien, no. Han estalviat algun rival segurament de més consideració en aquesta primera fase.
Mira, farem una cosa. A veure si demà podem parlar...
Els hi preguntem a ells, no?
Amb la gent del Polo, a veure com afronten aquesta fase de l'Eurohockey League.
Tindran ganes, eh, a casa?
Sí, que avui no hem tingut temps i demà parlarem amb ells.
Vinga, fem-ho així. Sí,
sí. Roger, gràcies.
A tu, com sempre.
Demà més i millor aquí a les dues, a Ràdio Estel, Zona Mixta, Esports, a Dojo. Adeu, vagi bé.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.